Família i de la concessió del títol de basílica. Aquest diumenge 8 de novembre, 5 anys després de la visita de Benet XVI a Barcelona, pots reviure amb Ràdio Estel aquell moment històric. En directe a les 5 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació 93 409 2770.
El mirador de l'actualitat
amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El Tribunal Constitucional ha decidit aquesta tarda per unanimitat no ordenar cap suspensió del ple que el Parlament de Catalunya té previst celebrar després de l'aprovació majoritària en la mesa aquest dimarts per votar, com sabeu, la proposta de declaració d'inici del procés cap a la independència, impulsada per Junts pel Sí i la CUP. Els 11 magistrats al matí havien admès a tràmit els recursos de Ciutadans, el PSC i el PP contra els acords de la mateixa mesa, mitjançant els quals es convocava el ple i la Junta de Portaveus sense un informe jurídic sobre la constitucionalitat de la moció presentada i, a més, sense que el grup del PP estigués en aquell moment constituït. Per cert, aquest grup s'ha constituït precisament avui. Més enllà de formalitats o legalitats, el que està passant són un cúmul de fets que ens obren una reflexió, però no pas per enfocar el nostre pensament cap a una línia o una altra necessàriament davant el dilema d'impulsar o no un procés d'independència. És sobretot, creiem, una reflexió encaminada a demanar als nostres representants, tant si pensem una cosa com si pensem una altra, que seguin a parlar per buscar sortides a un conflicte, ho hem de dir així, a un focus de tensió institucional, política i social que no pot portar-nos res de bo, que, tal i com s'està desenvolupant. Diem això, com sempre, des del respecte per totes les posicions, les favorables a la independència, les contràries i les defensores de punts de trobada per altres vies. Potser reclamar tot just un punt de trobada, encara que sigui sobre mínims, és ara el que més necessitem els catalans. I un punt de trobada és el que és la tertúlia cada dia a aquesta hora en el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Avui la compartim amb Pere Pardo, que és membre de la Direcció General d'Universitats, responsable concretament de les beques universitàries. Senyor Pere Pardo, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bé, gràcies per convidar-me i compartir una estona amb vosaltres.
Potser alguns oients reconeixen Pere Pardo perquè és col·laborador d'aquesta casa des de fa poc temps, però col·laborador en les transmissions dominicals de la missa a la tarda des de la catedral. Gràcies per aquest servei.
És un plaer i ho agraeixo moltíssim a la vostra companyia.
Bé, vostè que es mou dins el govern, govern en funcions, nota una mica aquest ambient d'incertesa en el dia a dia, en la feina? No sé si pot respondre'm, amb tota llibertat.
No, sí. Home, no deixa de ser una situació una mica incerta, perquè no saps, d'alguna manera, no saps o no vols hipotecar decisions que poden influir més enllà. El que sí que fas és mirar de que el dia a dia vagi funcionant, que el ciutadà es vegi el menys afectat possible en aquesta situació. I jo penso que per ara ens estem en sortint prou bé. Vull dir, estem en aquesta línia i potser no penses en projectes de 2-3 anys vistes perquè no saps per on poden anar, però sí que les necessitats del dia a dia les cobreixes i em sembla que, en aquest cas, amb el que em toca a nosaltres amb beques, estem en marxa i no hem parat la maquinària.
Doncs això també per la tranquil·litat dels ciutadans és important. El govern està treballant. Més enllà de les crítiques, sempre respectables, en un país lliure, les crítiques, en el sentit que amb això del procés s'està governant menys o s'està pensant menys en els problemes de fons dels ciutadans, però es treballa, podem assegurar.
Sí, jo diria que el dia a dia els hospitals, ambulatoris, bombers, tots els serveis, jo crec que estan funcionant. A part, les decisions a llarg termini de macroeconomia, que són decisions que tampoc ens toquen, i en el meu cas, com a director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca, és una feina de gestió i m'encarrego que la gestió no pari.
Bé, dit això, us anunciem, amics oients, que s'incorporarà d'aquí a uns instants Mònica Costa, periodista i consultora de comunicació. Li donem la benvinguda perquè sabem que és a punt d'arribar i... Senyor Pere Pardo, què pensa del que està passant en aquests moments a Catalunya amb la notícia d'avui a 8:15 que tenim que el Tribunal Constitucional ha dit que permetrà fer el ple? Sembla com més lògic, no?, que si hi ha una actuació judicial, almenys primer que es voti al Parlament i després sobre allò...
Exacte, que... jo no sóc jurista, per tant, entrar si està ben plantejat jurídicament o no el tema, sí que entenc que és totalment lògic, en el cas, doncs, penso que la posició que ha pres el Tribunal Constitucional en aquest cas és la prudent, no? La que la prudència marca i ens dona el que jo pensava que és el més lògic i més coherent en la situació actual.
I un cop dit això, per on creu vostè que poden anar les coses? Perquè dintre de tot el que representa socialment aquesta majoria parlamentària de Junts pel Sí i la CUP, no hi ha visions homogènies en tot el que s'està fent, deixi'm dir-ho així.
Sí, ja ho hem vist una mica, però tot i així entenc que hi ha un punt en comú d'una gran majoria de gent, que és la situació no pot continuar com està, sinó cal buscar una solució en un problema que portem molts anys en camí. Però jo, deixi'm-li que li faci una reflexió més que... I és a nivell personal, i voldria deixar-la molt clara, perquè és... Quan venia, pensava... De tot això, Pere, què canviaries? I jo em permeto el luxe, personalment, i no és una opinió que comparteixi o hagi parlat amb més gent, penso que el que m'agradaria molt és que el tempus és el que em falla. És a dir, aquesta pressa en les coses, aquesta necessitat de posar límit, data límit, i aquesta sensació de que si no ho fem ara, no ho fem mai, em costa molt d'acceptar. Jo penso que Catalunya porta molts anys com a Catalunya i, per tant, ens hem de flexibilitzar-nos una mica perquè és que si no ens agobiarem tots, ens estem agobiant una mica tots. I jo, personalment, la sensació de que si no és ara, no és mai, si no és ara, no és mai, a mi em fa... És el que em fa més basarda, perquè... Desgraciadament, d'oracle no en soc gaire. Jo, quan he fet previsions, acostumo a equivocar-me, perquè, al final, les coses van com van i el món és molt més complex. El que sí, quan em preguntes què em penso, és que potser... Algunes vegades em pregunto, i això calia fer-ho el dia 9? No podríem fer-ho més tard, unes setmanes més tard, i potser tota aquesta conflictivitat i aquestes notícies al tribunal, si les fotos i no sé què, es podrien haver estalviat? No ho sé. La pregunta, i algú m'ho preguntava i no sabia què respondre-li. Vols dir que val la pena? Si no ho fem ara, no ho podem fer la setmana que ve? Hi ha gent que en sap més que jo. I per això jo no estic on estic. Jo no sóc diputat, ni sóc, no sóc un membre electe. Però, clar, la meva pregunta, la meva reflexió que em faig i li vull transmetre és... Vols dir que cal anar tan engabanyats en els terminis? Perquè el debat el podem fer igual.
Per tant, vostè creu que per iniciar un procés de diàleg o una mena de taula per intentar sortir de la situació conflictiva o la situació de tensió, cal fer entre tots un pas enrere? Per exemple, vostè, que potser està en unes posicions partidàries del dret a decidir, fins i tot des d'una opció democristiana, no?
Sí,
emparant-se fins i tot en la doctrina social de l'Església, alguna vegada ens ho ha dit.
Ho hem parlat, sí.
Exacte.
Sí.
Creu que això podria ser una bona manera d'afrontar les coses, que tots facin una mica un pas enrere, també el govern espanyol, també els partits d'àmbit estatal que puguin estar implicats?
Jo penso que sí, però sobretot el que no faria, i és una cosa que la meva humil experiència amb els anys, és quan t'asseies, per exemple, a negociar un conveni col·lectiu o estaves fent una negociació, no tenies... En cap cas t'havies posat mai un límit. Sempre miraves de... No et posaves al límit. Posaves on volies arribar. Però no deies, com no arribi a la setmana que ve, no acabi amb un pacte, això se'n va en orris.
Clar.
Clar, la situació ja és prou tensa com per sobre encara carregant-se una mica més la tensió amb el sentit de posar-nos al límit. Com no acabem el dia... Per exemple, ara diuen 18 mesos. Uh-huh. I alguns menys. I si són 24, passa alguna cosa? Uh-huh. No ho sé, vull dir...
Sí.
Fins i tot quan em plantegen alguns que fa 300 anys que estem en lluita, vindrà d'una setmana.
Bé, doncs...
És una pregunta...
Deixem la pregunta oberta, després intentarem explorar-la una mica més. Ara sí que podem saludar amb la seva pròpia veu Mònica Costa, consultora de comunicació. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i disculpeu.
No es preocupi, ja hem anunciat que vostè ens ho havia assegurat que arribava. Quina sensació té del que està passant al Tribunal Constitucional? No sé si ens podia escoltar el que comentava el senyor Pere Pardo.
Home, jo crec que és una bona notícia, és a dir...
Que es deixi fer el ple i votar, no?
Que es deixi fer el ple i votar i prendre les decisions en funció de les votacions i en funció del que es vagi decidint, perquè no es poden prendre decisions sense saber què passa. Imagina que hi ha el ple i es vota que no ho sé. Mm-hmm. Llavors, el Tribunal Constitucional el que ha de deixar és que els parlaments funcionin com han de funcionar, que tenen el seu propi reglament i que ja ha estat aprovat per el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, si de cas, quan hi ha els resultats, quan hi ha els continguts, pot dir alguna cosa sobre el contingut, però no sobre el funcionament del Parlament.
Una altra cosa són els recursos, sobre els acords, sobre aquestes formalitats. Mm. El que passa és que això sembla que no ho podia resoldre avui el Tribunal Constitucional. Exacte. Ha de deliberar sobre la matèria i són aquestes coses, aquestes diferències de temps que hi ha en les resolucions jurisdiccionals o judicials. Bé, suposo que d'això poc més a comentar, no?
Sí, bueno, jo, ara que vostè comentava aquest tema, per exemple, jo voldria fer una petita puntualització que em toca molt directament al meu negociat de beques. Des del 2001, que el Tribunal Constitucional va dir que el traspàs de les beques s'havia de passar a la Generalitat de Catalunya, i a dia d'ara encara no s'ha complert. Uh-huh. Per tant, el Tribunal Constitucional, sense intentar entrar en debats, ni vull jutjar-lo, perquè ja li he dit que no soc jurista, quan convé les coses funcionen a un ritme i quan convé funcionen a un altre ritme. És una reflexió que poso...
Com moltes coses,
però aquesta la toco en pell, perquè la sentència ja està recorreguda per el govern des de fa molts anys i cada any estic igual. I cada any ara estic negociant el conveni de la gestió de beques del Ministeri de l'any que ve. I cada any és el mateix. Però hi tenim una sentència ferma del Tribunal dient la comunitat té dret, l'obliga al traspàs de la gestió de beques.
Doncs queda clar que si defensem la llei també és una obligació del govern espanyol complir-la a les seves obligacions amb Catalunya.
És el que alguns polítics no han dit de, bueno, si s'ha de processar d'alguna manera el president de la Generalitat per haver incomplert alguna sentència del Tribunal Constitucional, potser n'hi haurien molts que haurien de ser processats, perquè n'hi ha molts que estan incomplint altres sentències menys conegudes, no?, del Tribunal Constitucional. Mm-hmm.
Bé, sobre el que comentàvem abans Pere Pardo deia que potser aquests terminis que s'han marcat, ell considera que són revisables, aquests terminis de 18 mesos, full de ruta, independència... Vostè com ho veu?
Jo crec que el temps es fa el camí caminant, no? I el temps ho dirà. Està bé que la gent es posi sempre un temps, perquè si no les coses s'allarguen molt, i és bo tenir uns terminis que et serveixin com a mínim per aproximar-te, no? Uh-huh. Però que, evidentment, vull dir, la realitat supera la ficció i es veurà què és el que s'ha de fer. I no hem de considerar res, si s'adelanta o retrassa o no sé què, que sigui cap fracàs de cap tipus, sinó que simplement si s'explica bé el perquè i s'explica bé a la ciutadania el perquè, pues, els electors, no?, sobretot a la gent que els ha votat, pues no passa res.
El que passa és que també hi ha una situació complexa que tot i que sabem que amb la lletra de la llei només no resol aquest carreró sense sortida, però sí que també hi és, no? I també segurament l'Estat voldrà utilitzar els seus mecanismes.
Clar, a veure, jo crec que el primer de tot que s'ha de resoldre és qui serà el president.
Això és una qüestió normal, clau, democràtica, de Catalunya.
Això ja no podem començar, perquè el Parlament pot tirar pel dret i anem fent el tema de la declaració unilateral d'independència, el que tu vulguis. Però el primer que s'ha de fer és decidir el president. I a mi em sembla que, sobretot, el que estem és donant una imatge de falta d'unitat. És a dir, jo crec que això ja s'hauria d'haver pactat abans.
Bé, però hi ha una part minoritària, però és una part decisiva, com sabem, la CUP amb els seus 10 diputats.
No.
Clar, efectivament.
Però potser ja s'hauria d'haver parlat abans, perquè la imatge que s'està donant és una mica lamentable, de dir que no es posaran d'acord amb altres coses si no es posen d'acord amb això.
També és cert que els mecanismes alternatius existeixen. Pot haver-hi un govern en funcions, legalment, em sembla que és fins a mitjan gener, i si no hi ha una votació definitiva en què surti elegit un president al Parlament de Catalunya, el president en funcions, Artur Mas, haurà de convocar eleccions noves. Aquest mecanisme també està previst. Segurament, potser vostès poden dir que no és desitjable.
Però no s'està donant una imatge d'unitat davant d'Espanya, davant d'Europa, davant del món, davant de la ciutadania, de que anem tots a una, això està clar. Llavors, és un punt de debilitat d'aquest govern i que s'està posant en evidència.
A més, parlem d'una unitat que són 72 diputats del Parlament. Són majoria, certament, però són una majoria justeta. Per la majoria absoluta més 4.
Una mica és de dir, i tots aquests junts s'han de posar d'acord amb una cosa tan transcendental com és una declaració unilateral d'independència i no són capaços de posar-se d'acord amb una cosa que també és molt important, però no és tan transcendental al llarg pel devenir de la història del país, i com és un president. Aquest és el tema que a mi em...
Jo amb això... Jo l'elecció del president la trobo clau. La trobo... Certament, sí. Jo, aviam, hi ha dues coses que et dono la raó, o dono la raó és... i que vull fer la reflexió és, la CUP sempre ha dit que no recolzarà el president Mas. I en aquest aspecte, malgrat a mi no m'agradi, són coherents. I estan sent coherents fins al final. Per mi, tossudament coherents. I per la meva manera de ser, no acostumo a... No m'hi trobo còmode, amb aquest aspecte. I després, aquí també ha arribat un moment que jo penso que... I això és la meva opinió personal. El president o és el president Mas o no hi ha gaire més alternativa. I, per tant, hem de tenir molt clar que si les coses estan enrocades com estan, tenim un problema que ens ve sobre el damunt, que són eleccions anticipades i que tampoc jo, potser per la meva ignorància, trobo que no... Al final ens hem quedat amb un atzucat, un camí sense sortida, un carreró sense sortida, i si no ens en sortim, doncs la solució és aquesta. Sí que donem una imatge de debilitat a l'exterior, la donem, però és que els resultats han marcat el que és, ens han donat el diagnòstic del que hi ha a Catalunya, realment, i potser alguns també hem de fer l'autocrítica de saber per on hem de començar a canviar certes coses. Hi ha hagut un cert vot molt frívol en moltes coses, penso, la meva opinió, i penso que ara ha arribat el moment que potser alguns s'adonaran com deia la cançó, la palla va cara. I que no s'hi val jugar amb certes coses. No ho sé, vull dir, la sensació que en tinc és que potser hi ha algun vot una mica fresc, algú que es pensava doncs, que si votava la CUP que aquests ja cedirien, i ells d'alguna manera se senten, d'alguna manera jo sentia avui, em sembla, la diputada que es diu Anna, no me'n recordo el cognom.
Anna Gabriel.
Anna Gabriel, que tornava a dir que ella no votava, la CUP no votaria el president Mas, no investirien, que hi ha alternatives.
Jo crec que és la raó per la qual no es van apuntar en el Junts per Sí. Bàsicament...
Ells tenien l'esperança de poder forçar un altre candidat si des de Junts per Sí proposaven Mas.
Jo crec que tots dos han jugat clar. És a dir, la CUP ha dit nosaltres no els votarem i els de Junts per Sí han dit...
Tenim un candidat,
que
és ell.
El candidat serà el Mas, excepte no anar de número 1, però serà el nostre candidat.
Exacte.
Llavors, tots dos han sigut molt clars, però clar, algú haurà de cedir.
I la possibilitat d'algun escenari alternatiu, vostès el veuen? Per exemple, que algun diputat, em sembla que caldrien una segona votació, dos vots, em sembla, d'una formació que no fos Junts pel Sí, però que tampoc fos la CUP, una votació d'abstenció perquè no hi hagués el... Però clar, veure, quin jo, partit podria fer
jo
això?
Jo crec que els de Sí que Podem no votaran a
Catalunya
Mas,
sí que es
tampoc,
pot. Exacte,
o Catalunya
també.
Sí que es pot, no els votaran. L'únic que podria ser és que els socialistes en algun moment poguessin donar una certa llibertat de vot o d'abstenció o del que sigui. Són els únics que jo crec que podrien fer algun gesto.
Bé,
sí. Però ho negociaran.
Sí, doncs bé, és una possibilitat que ja tenim encara.
Però temps. Ara actualment socialistes fer això i el 20 de desembre tenim eleccions, això ho pagaria molt car. I ara hem de parlar també, hem de començar a pensar en clau
postelectoral
i en clau espanyola, en clau del Parlament espanyol. Si això ho fa i el president Mas esdevé president, el senyor Pedro haurà d'explicar, el Pedro Sánchez ho haurà d'explicar-ho molt bé.
I sí, se li tira... Bandera
espanyola darrere, i se li tiraran Ciudadanos, PP, amb una ferocitat de que si ara no sé les... Avui han sortit unes enquestes, em sembla que...
Sí, l'enquesta del CIS.
Del CIS.
Investigacions sociològiques.
Vull dir, si fas això, em sembla que els Ciudadanos...
Farà el sorpasso, que es diu, no?
Acaben de...
Sí, avui compartim la tertúlia del Mirador de l'Actualitat amb el director general de Beques Universitàries, el director executiu de Beques Universitàries de la Direcció General d'Universitats, Pere Pardo, i també amb la consultora de comunicació, Mònica Costa. Només una qüestió que pensem que ha d'anar en paral·lel al que són els procediments parlamentaris i polítics ordinaris, que és una taula de diàleg, a banda d'això. Per exemple, quan surtin els resultats del 20 de desembre i amb el possible govern que es pugui formar, creuen que pot haver-hi un estendre la mà a Catalunya, a les forces polítiques catalanes, per parlar alguna cosa? Pot haver-hi alguna esperança?
A la independència, no.
No per negociar
la
independència, però...
A parlar d'altres coses de tal, podria ser.
Alguna cosa que pogués flexibilitzar o acostar posicions. Vostès hi creuen en això?
Jo crec que fins i tot Europa els hi forçarà. Els hi forçarà, perquè és una situació...
El govern espanyol.
Que és insostenible, tant el govern espanyol com el govern català. És a dir, Europa arribarà un moment que prendrà mesures i diràs que això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Si manen sobre els bancs, manen sobre l'economia, manen sobre les universitats, també manaran sobre
això. I han tret sobirania als estats en molts aspectes.
Uh-huh.
Recordem les queixes de Zapatero ja fa uns anys. Ens han tret sobirania, no puc decidir segons què.
Jo estic d'acord amb vostè que arribarà un moment que la pressió internacional forçarà moltíssim el tema. Avui ho parlava aquest matí amb una persona que és anglesa i deia, ostres, i m'ho deia amb una frivolitat d'aquella flema que tenen els britànics, em deia, diu, home, que ho parli el president de les Nacions Unides sobre el problema català? És la millor campanya de màrqueting que heu fet mai. Ho parla tothom, l'Obama, el Cameron, la Merkel. Tothom coneix Catalunya. Jo no sé si fa uns anys tothom coneixia Catalunya com ara. Vull dir, ara saben que hi ha un problema que es diu Catalunya en un estat que es diu Espanya.
Les Nacions Unides sabien que havia el Pau Casals.
Sí, Pau Casals, és veritat.
Sí.
No havia pensat en el Pau Casals. Però d'alguna manera, tothom coneix. Ara, no ho sé.
Com a mínim la problemàtica.
La problemàtica la coneixen, sí. D'alguna manera em deia... Diu, doncs, well done, em deia. Uh-huh. Deien, t'ha ben fet. Diu, no sé si us en sortireu, perquè...
No sé si tindrem més turisme encara.
Ell no hi creia, però... Diu, el soroll ja l'heu fet. Uh-huh.
Potser la transparència, en la línia del que diu el Papa Francesc, parlant d'altres coses que no té res a veure amb això, és bona sempre, que conegui tothom el que passa.
Sí,
després
sí, sí.
Les coses poden anar cap a una banda o cap a una altra, però si es coneix, doncs bé.
Conèixer, jo penso...
Mal no pot fer, diguéssim. Sí. Bé, seguim deixant de banda ja aquest tema i amb l'esperança que hi hagi diàlegs i punts de trobada. Senyors, sobre l'enquesta del CIS, volen comentar alguna cosa? El resultat que dona aquesta enquesta a Ciutadans és molt per sota del que oferien altres empreses privades encarregades per mitjans de comunicació normalment El PP guanyaria amb el 29,1% dels vots, el PSOE segona força amb 25,3, i Ciutadans amb el 14,7, que déu-n'hi-do, una força que no s'havia presentat a les anteriors eleccions, emergeix amb molta força, però lluny de poder ser segona o fins i tot primera, com ha dit alguna vegada últimament Albert Rivera. Per tant, sembla que el bipartidisme agafa una mica d'oxigen, si se'm permet dir-ho així, amb aquesta enquesta. Mm-hmm. Les enquestes són enquestes, ja ho sabem. Exacte. El que passa és que les del 6 són molt nombroses pel que fa a mostra, i és interessant.
Home, el que està clar és que el Parlament espanyol queda fragmentat.
Sí,
és a dir, un no podrà governar sense arribar a acords. I això, i suposo que per la tradició i per la meva manera d'entendre el joc democràtic, és una bona cosa. D'alguna manera, quan has de pactar amb algú i t'has d'arribar a un acord, sempre el resultat sempre és millor per tothom. Però sempre hi ha matisos, sempre hi ha maneres, hi ha enriqueix. Haver de compartir, haver d'arribar a un acord, et comparteix, et força. I d'alguna manera penso que ho trobo positiu. El que sí, encara no he posat, no he fet els números perquè sóc una mica totxo en matemàtiques, és més o menys com es podria configurar. Però pinta molt una cosa, un PSOE amb un govern d'esquerres. D'entrada, a primera vista, potser dependrà molt de Ciutadans, aquí. Aviam on t'has ficat.
Sí,
es diu que Ciutadans prefereix pactar amb el PSOE en el cas que l'escenari que decidim els Ciutadans ho permeti. Es diu això, tampoc s'ha confirmat oficialment, i en el cas seria, si passés això que vostè diu, senyor Pardo, la primera vegada en la democràcia espanyola actual que governa que no governa el partit més votat, seria la primera vegada amb el Congrés dels Diputats i l'aritmètica parlamentària.
Podríem arribar a tenir un tripartit a
l'Espanyol. Un tripartit a l'Espanyol. Això ja ens sona el que és, no? Ja ho hem viscut aquí. Bé, doncs, sí, Mònica Costa,
sí, algun comentari? Sí, jo estic d'acord amb ell, és a dir, moltes vegades quan un té la majoria absoluta s'oblida de que està governant no només el 40% que t'ha votat, o 48%, o 45% que t'ha votat, sinó també el 51-52% que no t'ha votat, no? I quan s'ha de pactar, quan no hi ha majories absolutes, fa que al final les solucions contemplin també la gent que no ha guanyat, per dir-ho d'una manera, i que també segueixen conformant part de la societat, tot i que el seu partit no hagi guanyat i que la seva opinió ha de seguir sent vàlida després de les eleccions, com a mínim ha d'ajudar a matitzar, no? I quan hi ha majories absolutes no hi ha aquestes matitzacions.
Bé, doncs seguim ara amb més temes després de l'actualitat política. Recordem, amics oients, que avui compartim el mirador de l'actualitat amb la consultora de comunicació Mònica Costa i amb el director executiu de beques universitàries de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat, Pere Pardo. El drama dels refugiats és notícia perquè les Nacions Unides han assegurat que almenys 600.000 persones creuaran les fronteres els propers 4 mesos, i a tot això cal sumar les 750.000 que ja ho han fet aquest any 2015. Cada dia arribaran uns 5.000 refugiats des de Turquia, una previsió que deixa en una xifra petita les 170.000 persones que es calcula que ja són a Europa i sobre les quals ha treballat la Unió Europea per intentar gestionar l'acollida, diguem-ho en paraules, si em permeten, cristianes, gestionar l'acollida. No és qüestió de repartir com si fossin mercaderies, sí, sinó repartir-se entre els països, això sí, però l'acollida d'aquestes persones. A més, una acollida que està arribant potser més tard del que molts ens pensaven. A Catalunya, per exemple, sí, i a Espanya no han arribat, encara ningú. No ho sabem.
Aviam, jo d'aquí, d'aquest drama, que és veritablement un drama, el segueixo molt directament, molt via Twitter. Sóc un amant del Twitter, per exemple, en Càrates Internacionals, estan fent una feina estupenda i fantàstica seguint a la gent que estan fent aquest moviment, i Creu Roja, que estan també fent una feina molt gran. I ahir, per exemple, el coordinador de la Creu Roja a Catalunya posava un Twitter que ara l'he buscat, i diu: ara sí que van seriosament. La Unió Europea reassentat ja 50 refugiats dels 160.000 en 2 mesos. És un drama, però és que, a més, el drama és que Europa, amb 160.000, està fent un paper de l'estrissa figura. No sé vosaltres com ho veuen, però estem fent el pallús i no ho entenc. No entenc què està passant quan hi han països com Turquia, Jordània, països al redor d'aquella zona on tenen camps de refugiats de 500.000 persones i els atenen gairebé una mica millor. Mm. Ahir vaig sentir que el tribunal francesos han obligat els camps de refugiats francesos de Calais a posar lavabos. Mm-hmm. Home, el drama... Ja, és que jo penso que Europa està... Jo no sé, tinc vergonya, sento molta vergonya. Mm-hmm. Vergonya.
Jo estic d'acord, però jo crec que també és una situació tan excepcional que no sé com explicar-ho, no? Perquè és moltíssima gent per en molt poc temps, no? I tota aquesta gent no se'ls pot posar en camps de refugiats a Europa. O sigui, el temps...
I a Jordània i a Turquia... Sí.
No, a Jordània i Turquia tampoc, però és que uns països com els europeus ja no podem contemplar la possibilitat de camps de refugiat. És a dir, aquesta gent, camp de refugiat és un lloc sense futur, sense perspectiva.
Però clar, si no els reubiques... Perquè si en 2 mesos hem reubicat 50 persones...
No.
Penses, algun lloc els has de...
Estic d'acord, és a dir...
Ja sé que no és una solució.
La solució no és posar-los en un camp de refugiats, i menys a Europa. Jo no m'imagino Espanya tots vivint com vivim i que de repent hi hagi a la sortida de Barcelona un camp de refugiats. És a dir, tampoc m'ho imagino al Sàhara, però el que sí que segur que no me l'imagino és un camp de refugiat a París, ni un camp de refugiat a Madrid, ni un camp de refugiat a Vic. No sé si m'enteneu. Llavors... Perquè un camp de refugiats generalment a principi és un lloc d'espera i moltes vegades es converteixen en llocs definitius on no s'ofereix futur a la gent. I això és tremendo. Hem de ser capaços d'oferir a aquesta gent no només menjar i casa, sinó d'oferir-los una possibilitat de futur i de vida de futur, que és per això per al que han marxat de casa seva, s'han jugat la vida i han renunciat a tot el que tenien allà, no?
Són majoritàriament sirians, també n'hi ha d'iraquians, però de sirians, per les xifres que tenim ara, es calcula que són 4 milions els sirians que han marxat del seu país aquests últims 2 anys per fugir d'una guerra que s'ha d'aturar com sigui. No estaran d'acord amb això, senyors? Sí, sí. S'ha d'aturar com sigui aquesta guerra. No sabem com, però s'hauria
d'acabar. Una guerra una mica alimentada també per Europa. Sí. I és que...
Tristament però, és així.
Jo voldria fer un petit puntualització, però té raó el que deia... Però és que, clar, Europa juga és una hipòcrita. Som hipòcrites. Perquè anem a Turquia i li donen 3.000 milions i vostè munti camps de refugiats aquí. No me'ls envia allà.
Sí.
Home, dius... sí, clar, dius... Home, dius... És com...
Externalitzem
el camp de refugiats. El camp de refugiats. Clar, dius... Què dius?
Que es trobi una bona solució... per a l'acollida d'aquestes persones refugiades i també per als sirians que es queden i que estan patint. I evidentment, des del record a les víctimes que han estat... es calcula que 250.000, no?, les persones mortes en aquesta guerra civil a Síria des de fa 4 anys. Bé, senyors, ens queden 2 minuts per acabar. Només recordem als oients una notícia que donàvem aquesta tarda, i és que l'agència EFE, citant fonts governamentals, ha informat avui d'una notícia que l'Església, lògicament, no pot confirmar, com tampoc nosaltres des de Ràdio Estel. La notícia és que l'actual arquebisbe de la diòcesi de Calahorra, la Calzada Logroño, Juan José Omella, serà el nou arquebisbe de Barcelona, en substitució de Lluís Martínez Sistac. Insistim, ho han informat avui des de l'agència EFE, citant fonts governamentals. Nosaltres estem pendents d'una possible imminent confirmació d'aquesta notícia des de la Santa Seu i des de l'Església, perquè és el que ens pertoca. Tan bon punt sigui oficial, tindran els oients de Ràdio Estel un seguiment ampli i de primera mà sobre les reaccions i les valoracions, com les previsions i l'impacte eclesial i social d'aquesta notícia, quan es confirmi, quan sigui. Suposo que vostès, senyora Mònica Costa, senyor Pere Pardo, comparteixen el nostre desig que el pastor de l'Arxidiòcesi de Barcelona sigui un bon pastor, sobretot.
Sí.
Sabem que Omella més parla català.
Jo al veure la notícia he entrat a veure el seu perfil i no em sembla un mal perfil. I em sembla que és pastor, que és un bisbe pastor.
I amb compromís social. Porta 7 anys dirigint la Comissió de Pastoral Social al Episcopat Espanyol, per exemple.
Sí, ha estat un any al Zaire.
Sí, de missioner.
L'Esperit Sant sabrà actuar més bé que nosaltres. Jo no tinc res més a dir que desitjar que sigui el que ell vulgui.
I últimament està actuant molt bé.
Exacte, per tant, confia en mi plenament.
Doncs ho deixem, com que l'Església no pot confirmar aquesta notícia, quan sigui oficial es confirmarà i nosaltres, evidentment, la farem nostra. Gràcies, Mònica Costa i Pere Pardo. Fins a la propera. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Nosaltres ho deixem quan són les 8, us deixem amb el programa Plusvàlua i després bàsquet al dia. Adéu-siau.